Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en Cope. És dilluns 8 de gener, el dia en què estrenem l'any al programa. Fem de fet, l'edició 501 d'aquest matí. I com al començar l'any molts es fan o ens fem propòsits, aquí també en tenim. Aquest 2018 volem escoltar-los més a vostès. Volem donar-los un espai al programa perquè ens parlin d'allò que els preocupa, d'allò que els agrada. Per tant, els proposo reservar un espai cada setmana per un de vostès. Aquí m'han d'ajudar, eh? Així que si volen parlar-nos de cuina, de cinema, d'actualitat, de punt de creu, doncs del que vostès vulguin. El regalo uns minuts de programa cada setmana. Aquells de vostès que vulguin participar s'han de posar en contacte amb nosaltres, ja saben, les vies habituals del programa. El correu electrònic tarragona@cope.es, el nostre WhatsApp, el 672 65 35 34 o el telèfon de la redacció 977 32 60 50. Parlem? Així comencem 2018, com sempre ho fem amb música, i és que avui hauria fet anys ell, Elvis Presley. Avui al programa repassarem tota la informació, que n'hi ha molta. Parlarem també de noves oportunitats, de trobar feina, o millor, de com buscar-ne a través d'un nou programa que acaba de posar en marxa Tarragona Impulsa. Començarem l'any també parlant de rebaixes, de com ha anat aquest primer diumenge de rebaixes i la campanya de Nadal. I a partir de la una també coneixerem de prop els vins del celler d'Asca Vives. I en la darrera mitja hora de programa, atents, perquè agafarem la Nacional 240 per parlar amb Cope Lleida i avui portem a examen la factura de la llum. Els donarem també pautes per practicar això de la eficiència energètica. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, en directe, a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Estàs informat.
Obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem primer a la previsió del temps. A l'Agència Estatal de Meteorologia hi tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Avui tenim un cel amb intervals de núvols a les comarques de Tarragona, més abundants al nord a aquesta hora del dia. No descartem algunes precipitacions, menys probables quan més al sud. La cota de neu continua entre els 900 i els 1.100 metres. Les temperatures no variaran, però poden baixar, sobretot, cap a l'interior. Hi haurà màximes de 14 graus a Tarragona i Tortosa, d'11 graus a Reus, al Vendrell 13, a Gandesa 8. El vent bufa de nord-oest, mestral, més intens cap al sud. Demà trobarem encara alguns intervals de núvols a les comarques de Tarragona, tot i que abundaran més clars durant les hores centrals del dia. Les temperatures mínimes no variaran, amb glaçades febles a l'interior. Baixarem fins als 5 graus a Tarragona i al Vendrell, a 3 graus a Reus i Tortosa i a 0 a Gandesa. Les màximes pujaran una miqueta i el vent bufarà de l'oest suau també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Entrem en matèria. La CGT exigeix més personal a l'Hospital Joan 23 de Tarragona per pal·liar la situació d'urgència. Segons el sindicat, durant aquestes festes, el 80% dels dies s'han viscut situacions de col·lapse per la irresponsabilitat dels gestors de l'hospital. Posen com a exemple l'1 de gener, diuen que va ser un dels dies més crítics, tot i que les llargues esperes i els pacients en lliteres als passadissos han estat la imatge habitual de les darreres 3 setmanes. La CGT denuncia improvisació i que s'hagin obert llits sense disposar de prou recursos personals ni materials. Critiquen també la planificació. Diuen que s'ha vist molt afectada per un nou programa informàtic de gestió de torns de personal que consideren del tot inoperatiu. Escoltem l'exdelegat sindical de CGT a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, l'Agustí Aragonès.
Ha sigut una saturació contínua, o sigui, el 80% dels dies ha estat saturat. Casualment, el dia 31 va ser una nit que no va haver saturacions, però el dia 1 va haver un desgavell com l'any passat. I davant d'això, què han fet? Sí, primer van obrir llits. Van obrir tots els llits possibles a l'hospital, però tenint en compte que en aquest hospital, des del 2011, de les retallades, han perdut 80 llits. 80 llits que no recuperarem mai més, perquè són habitacions que s'han tornat en despatxos, en consultes, però què passa? Com obrin i tanquen sobre la marxa, igual sobre la marxa és un dia per la nit, és un cap de setmana i no tenen personal. I quan no tenen personal, què fan? Pues traven personal d'una planta, o traven personal d'un altre servei, o de quiròfano, o d'on sigui, i per vestir un sant i vestir un altre.
La CGT ha advertit que la sobrecàrrega de treball ocasiona episodis d'angoixa i d'ansietat entre molts dels professionals. Han engegat una recollida de signatures entre la plantilla que supera ja el centenar d'adhesions. Això precisament el dia que sabem que l'Hospital Sant Joan de Reus ampliarà una 70 de places després del col·lapse també viscut els dies de Nadal. S'habilitaran més places a l'entrada i a la zona de primera assistència a urgències, principalment per fer front també a l'epidèmia de grip que estem vivint aquests dies. Atents a aquesta història, els veïns de Planes del Rei a Prat d'Ib denuncien que porten 8 dies sense aigua a casa des del 31 de desembre. Hi ha uns 190 veïns afectats. Creuen que l'Ajuntament es desentén de la incidència que vindria per un problema a les instal·lacions, aduint que la urbanització és privada. Els afectats defensen que, tot i ser privada, paguen el rebuig de l'aigua de boca al consistori. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies un dels veïns afectats, és l'Òscar Serrano.
És que l'alcalde no ens conteste, no tenim aigua, no ens podem banyar, ni rentar, ni cuinar, evidentment, són dies festius, hi ha gent a casa. I, en fi, la resposta és negativa, que no poden fer res, que no faran res. Ni silenci total, diumenge i dilluns. El dimarts, dia 2, pugem 20, 25 vins a l'Ajuntament de Prat d'Ib a demanar les peticions de l'alcalde que carai passa. I ens diu que no pot fer res perquè és privada l'organització. I de cap manera és privada, com a organització sí, però el servei d'aigua és designat per l'Ajuntament des de fa ja des de l'any 2010, per a través de sentència. És la qual ensenyem les factures que paguem a l'Ajuntament amb els cànons de manteniment, de reparació, de consum, evidentment, i paguem tots a l'Ajuntament. No hi ha aigua, tinc crios, tinc bebès, tinc diaios, vull dir, clar, no es podem rentar la roba, vull, imagina't, no res, i han hagut de marxar, i encara seguim sense aigua. L'Ajuntament encara no ha fet cap brigada, ni cap equip, ni cap empresa a arreglar els temes de manteniment o el subministre d'aigua de boca.
Alguns han presentat ja denúncia als Mossos i molts han marxat a cases de parents d'altres pobles. I precisament parlem d'aigua de pluja, en aquest cas. La tempesta d'aquest cap de setmana ha deixat 93 litres per metre quadrat a Horta de Sant Joan. És on més aigua s'ha acumulat a Catalunya entre dissabte i diumenge al matí fins a les 11 del matí. A més, va venir acompanyada de calamarsa. Tot i això, segons ha explicat l'alcalde Joaquim Ferràs, no s'han de lamentar danys personals, tot i que sí es va patir alguna inundació en baixos i en alguns moments, encara durant la tronada, va marxar part de l'enllumenat públic.
La calamarsa s'ha anat fent com neu, i ara encara queda una mica, s'ha de fer, però s'ha quedat el paisatge blanc. Va passar, quan va haver la tronada, va marxar una part d'enllumenat públic, sí que es va veure afectat, però res més. Que en principi de cases particulars a mi no m'ha arribat cap dany.
Altres punts de Tarragona, com Margalef o Prades, van fregar els 30 litres per metre quadrat. A Batea, Ulldemolins o Ascó s'han superat els 20 litres. I avui és dia de fer balanç. Els hotels de la Costa Daurada han tancat les festes de Nadal amb una mitjana d'ocupació del 75%. En general, famílies i grups que han volgut passar les festes a la Costa Daurada per aprofitar les bones temperatures o l'oferta nadalenca de PortAventura World, per exemple, a més de propostes de sopars i dinars de gala dels establiments turístics. Precisament per aprofitar aquests sopars, amb cava i ball, els hotels oberts la nit del 31 de desembre van fregar el 100% d'ocupació. Els turistes que han visitat la zona han estat, com ja és habitual, de proximitat, però també molt turista francès. hotelers. Xavier Roig és president de l'Associació Hotelera de Salou, Cambrils, La Pineda.
Els hotels grans majoritàriament eren grups de gent francesa, que la majoria dels casos venien per 4 nits i també doncs, durant el dia poder fer excursions facultatives tant Port Aventura com la part interior de Costa Daurada. Ells realment a França els establiments i els serveis per cap d'any són molt cars i bé, aquí la climatologia doncs, tampoc no acompanya tant. Aquí també hem tingut la sort doncs, de que ens ha passat un cop d'any que, exceptuant una mica de vent, pues, hem tingut temperatures de 20 graus durant el dia.
En plan econòmic, els productors de clementines de l'Ebre han reforçat la marca IGP per arribar al consumidor català. Estan cansats que es relacioni aquest cítric, igual que les taronges, amb el País Valencià o Andalusia i s'ignori l'existència d'un sector molt potent del cítric ebrenc. 5 cooperatives i 18 productors han donat inici a una nova etapa del segell d'indicació geogràfica protegida Clementines Terres de l'Ebre, un distintiu de qualitat que tenen adjudicat des de 2001. Els citricultors volen donar visibilitat a les clementines ebrenques en el mercat català i també espanyol i acabar amb una dinàmica de comercialització i distribució que els empenya a exportar per tot el món el 90% de la producció. El president del Consell Regular de la IGP Clementines Terres de l'Ebre és en Federico Tarazona.
És una eina per a crear valor afegit, per a poder identificar el nostre producte i perquè al final nosaltres volem que el consumidor sàpiga que té un producte de qualitat i un producte de garantia produït en el nostre país. Nosaltres creiem que la nostra cuina, la nostra gastronomia s'ha de basar en el producte local i en un producte de qualitat.
Atenció a aquesta que llegim avui al diari Més. L'Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat un home a 5 mesos i mig de presó per conduir sense carnet per 5ª vegada. Enxampat per 5ª vegada, vaja, en només 3 anys. Les 4 primeres condemnes van ser de treballs per la comunitat i ara finalment se l'ha condemnat a 5 mesos i mig de presó. Més qüestions. L'empresa que aspirava al projecte museogràfic del Museu Casteller de Valls ha retirat l'oferta. L'Ajuntament havia licitat el projecte a finals de juliol per un import de més d'1,5 milions d'euros, però finalment l'empresa licitadora que s'havia presentat al concurs s'ha retirat. L'Ajuntament de Valls ha declarat ara deserta la licitació i demana a l'arquitecte que revisi el projecte en un termini d'un mes per si cal introduir-hi modificacions i procedir a un nou concurs públic. Ubicat a la plaça del Blat, el Museu Casteller de Valls estava ja pràcticament enllestit a l'espera d'omplir-lo de contingut. I més qüestions. Cada vegada hi ha menys abelles, menys papallones i menys borinots. És l'alerta que llança GPEC, Ecologistes de Catalunya, que arran d'aquesta situació agreujada per l'ús de plaguicides i herbicides, inicia aquest gener una campanya per afavorir la seva existència als camps. A partir d'aquest mes, l'entitat ha programat reunions amb pagesos d'arreu de les comarques de Tarragona per bescanviar informació sobre millores que es poden fer per augmentar la presència d'aquests polinizadors salvatges i millorar també la productivitat dels camps. Per Ramon Ferrer, de GPEC, cal que l'agricultura sigui ecològica per evitar pesticides, però també fomentar i respectar la flora autòctona al voltant dels camps de conreu. Una de les altres opcions per incrementar el nombre de polinizadors és crear un hotel d'insectes al camp.
És un refugi amb diferents forats realitzats en diferents diàmetres, diferents mides i diferents materials. Si tu crees un hotel d'insectes amb forats excessivament grossos, no hi aniran perquè entra massa llum. I si el fas excessivament petit, només podran entrar els insectes més petits. És agafar un tros de fusta, fer-li forats, un tros d'argila, fer-li forats de 1, 2, 5, 7, 8 mil·límetres, i llavors a partir d'aquí doncs els insectes entraran.
I per acabar, un apunt d'esports, el Nàstic ha guanyat el camp del Rayo Vallecano per 2-3 i el Reus, per la seva banda, empata a 1 davant l'Alcorcón en els primers partits de 2018. Amb això arribem pràcticament a les 12:35. Ens aturem només 2 minuts per la publicitat i continuem.
Catering El Castillo del Grupo El Álamo le ofrece todo lo necesario para cualquier evento. Bodas, banquetes, convenciones. Disponemos de diferentes localizaciones para realizar sus celebraciones con todo lujo de detalles. Desde el más pequeño hasta una amplia variedad de menús ajustados a su presupuesto, para que usted no se preocupe de nada. Para cualquier evento, Catering El Castillo del Grupo El Álamo. Informes en el 977-84-6240. Catering El Castillo del Grupo El Álamo, carretera de Montblanc, en Alcover.
Ahora sí, Clínica Zara Dental. Somos la solución, con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la Clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental, la marca de tu sonrisa.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Nunca los descuentos y los precios de Unit fueron tan buenos.
Blusas y pantalones para mujer a 9,99 euros. Y camisas de hombre por solo 9,99 euros.
Las rebajas de Unit en Hipercor. Mejor que nunca.
Vinga, continuem el programa i com cada dilluns a aquesta hora aixequem persiana per parlar-los de projectes, d'idees, de negocis que comencen i avui volem arrencar aquest any el programa parlant de noves oportunitats. Com ho fem? Doncs parem atenció a un nou programa que es posa en marxa des de Tarragona Impulsa per tal d'ajudar a orientar a persones que es troben ara mateix a l'atur o que volen millorar la posició que tenen. En parlem amb en Francesc Roca, conseller d'Ocupació a Tarragona. Francesc Roca, molt bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
Un plaer, com sempre, parlar d'iniciatives com aquesta, perquè pot ser que molta gent es trobi doncs, en aquesta situació ara, no? De començar l'any sense feina, o que potser diuen un dels propòsits és millorar-lo, no? I vosaltres, des de Tarragona Impulsa, voleu ajudar-los en aquest camí, que no sempre és fàcil.
No sempre és fàcil i per això, d'alguna manera, continuant la nostra línia de ficar en contacte les persones que van en recerca de feina i les empreses doncs que trobin oportunitats per ocupar llocs de treball. No? Uh-huh. Ubica't és un programa que va adreçat a persones en atur i també a persones treballadores, preferentment que es troben en situació de precarietat laboral. No? Uh-huh. Tenim persones...
No, t'anava a preguntar exactament el programa Ubica't, que començava amb l'any, no? Començava el 2 de gener.
El 2 de gener.
Realment, sí. En què consisteix exactament? No, què fa de diferent que no es feia fins ara a Tarragona Impulsa?
Jo crec que, més que de diferent, fica en valor allò que d'alguna manera ha estat un referent per nosaltres com a administració local, no? Atendre a persones d'atur de llarga durada, a persones amb baixa qualificació professional, aquestes persones majors de 45 anys que són en situació d'atur, dones que hagin patit o pateixen situacions de violència de gènere, nouvinguts en situació de desavantatge laboral, tots aquests perfils són bàsicament perfils que des de l'administració local, des de Tarragona, Impulsa a tenir any a any. Aproximadament cada any estem atenent entre 1.500 i 1.700 persones. Uh-huh. Intentem, vull dir, trobar aquesta oportunitat de trobar feines. Al voltant d'un 40-45% d'aquestes persones, gràcies als contactes que tenim amb aquestes empreses amigues, troben feina. I d'alguna manera el que ens permet aquest programa, ja que parlem d'orientació, és ficar en valor tot el que les persones tenen en la seva motxilla. No? Mm-hmm. Tenim reptes com és... com afrontar un procés de selecció, com ficar en valor tot el desenvolupament competencial, millorar les capacitacions digitals de les persones. També en aquest programa hi ha l'oportunitat de tenir informació i coneixement del nostre entorn productiu en el sentit més ampli, no de Tarragona ciutat, sinó el que és al voltant de la ciutat de Tarragona, no? Activitats que es poden fer de tipus comunitari. En definitiva, vull dir, tenir un equip de professionals que la seva labor és aquesta, no? Orientar, millorar aquestes competències professionals i adaptar-les a el que en aquests moments el nostre sector productiu de serveis doncs, demanda. No? Mm-hmm.
Per tant, programa Ubica't dedicat, pensat especialment, vaja, per sí. aquestes persones doncs, que porten sí. atur de llarga durada, persones majors de 45 anys, fer, és un programa que els acompanyarà en tot aquest camí, perquè sí. és veritat, Francesc, que de vegades doncs, el més difícil és ordenar tota la informació i saber a quina sí, porta trucar,
tant.
No?
I tant. I sobretot el tema de, de l'autoestima, no? Perquè quan parlem d'aturat de llarga durada, és tant el temps que és possible que hagis estat aturada, és tant el temps que no hagis tingut algú al teu costat que, bueno, faci aquesta labor d'orientació, és tant els moments que val la pena compartir-ho amb, de manera grupal amb altres persones, vull dir, que estan en situació igual o semblant, és tan important tot aquest aspecte competencial que és un programa que per nosaltres, insisteixo, vull dir, fica en valor coses que ja veníem desenvolupant al Tarragona Impulsa. No? Mm. El desenvolupament personal és molt important de les persones. El descobrir i potenciar això que cada una d'aquestes persones ja té, ficar en valor les seves fortaleses, no? Ocupar el temps mentre no trobes aquesta oportunitat de feina, no? Fer un balanç d'autoconeixement d'un mateix, de dir en quina situació estic, doncs, què puc fer per millorar, quines eines tinc per millorar. A vegades, vull dir, aquests programes no solament hi ha orientació individual, sinó que hi ha sessions grupals.
Sí.
I això també ajuda, no? Perquè formar part d'un equip de persones en aquell moment també estàs enriquint la teva part, anem a dir, competencial, no?
Uh-huh.
Tot això, vull dir, són 12 mesos que dura el programa i creiem que podem seguir oferint aquest servei i, en aquest sentit d'intermediació laboral, no? I aconseguir fites importants. Nosaltres creiem que és un programa que en principi està pensat per unes 100 persones. A partir d'aquí, qualsevol persona que trobi feina per nosaltres ja és un èxit, no? Donada el perfil,
Clar. Si
insistir, persones de llarga durada, 45 anys, a vegades se'n parla poc d'aquesta situació i jo crec que és important parlar-ho. Jo crec que les administracions locals, aquests perfils, els treballem i els treballem molt bé com a administració de proximitat. Veiem les dificultats, les valorem, però dins d'aquestes dificultats el que intentem és, insisteixo, vull dir, valorar les fortaleses d'aquestes persones, d'aquest equip de persones i ajudar-los a tirar endavant el seu projecte, que és el nostre projecte, no?
Uh-huh. Entenc que aquest programa, Francesc, també va lligat, no?, veient tot aquest procés i es fa aquest estudi una mica individualitzat de cada persona, potser també a cursos de formació complementària, no?, per millorar algunes capacitats, per reforçar, potser, en allò que anem més coixos.
Sí. Van a en aquesta línia de... Nosaltres tenim altres serveis en paral·lel, com pot ser accions formatives, a vegades accions formatives de petita duració, que són petites càpsules. Vull dir, tot això és una prestació del servei que enriqueix molt aquest tipus de programa. És a dir, orientació, acompanyament a la inserció, suport a l'ocupació, tot això, d'alguna manera, treballat conjuntament, jo crec que al final assolirem els objectius de que més o menys, abans de formar part d'aquest programa Ubica't, ja des del Tarragona Impulsar assolíem, no? Aquest 40% com a mínim de persones que han passat pel Tarragona Impulsar amb el servei d'intermediació i amb aquest contacte que tenim amb les empreses i les seves necessitats, doncs trobar aquesta oportunitat de feina. I sobretot engrescar-los a continuar formant-se, no? Vull dir, això per nosaltres és molt, molt important. Quan troben feina, insistim molt en que has de seguir formant-te, has de seguir adquirint competències, has d'explicar el que saps fer. Vull dir, a vegades, quan dius fes un currículum, costa molt de fer-ho.
És veritat. Quan
d'alguna manera portes temps sense tenir feina, sense formar-te, però en aquell moment et dones compte que sí que pots escriure, no? Vull dir, i que pots explicar el que estàs fent en el teu dia a dia, no? Quan t'aixeques, ficar en valor tot això que aquest col·lectiu, doncs, segur que que cada dia, doncs, d'una manera o altra, intenta millorar aquestes competències per trobar una oportunitat. No?
Uh-huh. Per tant, aquelles persones que ens estiguin escoltant que vulguin formar part d'aquest programa Ubica't a través del Servei Municipal d'Ocupació, requisit important, s'ha d'estar inscrita al SOC, al Servei d'Ocupació de Catalunya, però per altra banda, jo els deixo el web, evidentment, www.tarragona.cat/empreses/Tarragona Impulsa, allà tenen tota la informació, i si no, donem el telèfon, no?, de Tarragona Impulsa Francesc, 977-24-3609, poden, allà els donem més informació. I m'agradaria preguntar-te sobre això que has dit que és molt important, les empreses amigues, no? També aquí, gent que li faci falta feina, no ens en falta, per desgràcia, a les comarques de Tarragona, les empreses de la ciutat i de la zona estan amb vosaltres, col·laboren, us falten encara empreses que s'impliquin?
Nosaltres cada vegada trobem més empreses que ens estan ajudant. Estem al voltant entre 360 i 400 empreses a l'any que col·laboren directament, no només les grans empreses, sinó la petita i la mitjana empresa, no? I d'alguna manera, des d'un punt de vista de responsabilitat social corporativa, què puc fer, doncs, pel meu territori i a l'entorn, cada vegada més ens trobem amb empreses que estan disposades a oferir oportunitats, no? A vegades una oportunitat vol dir fer una part de la teva part formativa ja no remunerada en un lloc de treball, no? Uh-huh. Per adquirir noves competències. Tot això, alineat a aquests esforços, fa possible que aquests programes funcionin, no? A vegades dic, és important tenir ajust per la contractació? Sí, és suficient? No, perquè jo crec que el que és important és que hi hagi un suport a la contractació des d'un punt de vista econòmic. El que és important és que aquestes persones, quan estan en contacte amb aquestes empreses, tinguin l'oportunitat també de créixer, no? De formar-se, d'adquirir noves competències, de veure noves metodologies, com s'enfoca avui el tema de l'empresa, temes de seguretat i riscos laborals, tots aquests temes, per nosaltres també tenen un valor molt, molt important. Tant a vegades o més que el suport a la contractació, que sempre és important, però que diem més amb aquesta part complementària, no?
Uh-huh. Francesc, no et robo més temps, però sí que vull preguntar, acabem d'estrenar any pràcticament, el tenim allò, està tot per fer. Algun repte o projecte important per aquest 2018 a Tarragona, a través de Tarragona Impulsa?
Doncs seguir treballant per dos col·lectius molt importants, jo vull dir que són els joves, vale, i amb aquests perfils que hem vist de risc d'exclusió, precarietat laboral, atur de llarga durada. Per nosaltres aquests són els objectius que estem treballant, no? I sobretot programes cofinançats col·laborativament amb altres administracions, però que ens marquin el repte d'inserció. Vull dir, no només és la formació, sinó a vegada s'ha finalitzat la formació, tenir indicadors que ens diguin quin grau d'inserció laboral, ocupacional han tingut totes aquestes persones que han passat pels diferents programes, no? Seguir apostant per la formació professional ocupacional, seguir apostant per la formació professional dual, que per nosaltres com a administració local és important. Hem engegat nous projectes que també són competencials, que tenim un col·lectiu de joves que ha fet una aposta per fer estades formatives a països de la Unió Europea. Això des d'un punt de vista competencial, a nivell d'idiomes, també és molt, molt important. I seguir apostant com a administració local per la proximitat, no? Per estar al costat de les persones i sobretot aquelles persones que més dificultats estan tenint per el seu dia a dia, no? Per trobar una oportunitat de feina, per mantenir-la, etcètera.
Uh-huh. Exacte, doncs esperem que aquest 2018 ens porti molta feina per les comarques de Tarragona. El recordo el telèfon de Tarragona Impulsa, si volen informació d'aquest programa, Ubica't o de qualsevol altra cosa, 977-24-3609. Francesc Roca, conseller d'Ocupació, mil gràcies per haver-nos atès, que vagi
a
molt
vosaltres.
Bé.
Gràcies. A vosaltres, Mònica, moltes gràcies. Vinga, fins una altra. Gràcies.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Herrera en Copia Tarragona, a Mónica Carrasco.
Doncs continuem en directe aquí a Herrera en Cope a Tarragona. En 9 minuts arribarem al punt de la una. Com els deia, avui és dia de fer balanç de moltes coses i un clàssic també del 7-8 de gener és fer balanç de primer dia de rebaixes i de com ha anat la campanya de Nadal. És un fet, hem vist imatges, que ahir els carrers estaven plens. Volem saber si això s'ha notat també a les botigues i per això tenim avui a l'altra banda del telèfon a la Judit Sentís. Ella és membre de la Junta de Via T de Tarragona, l'Associació de Comerciants. Judit, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Merci per atendre's. A veure, això es va traduir en molta activitat, perquè ahir és veritat que, tant, no només a Tarragona, arreu de la demarcació, vam veure carrers molt plens.
Sí. De fet, bueno, normalment el primer diumenge de rebaixes sempre és un diumenge que, bueno, és un dels dies més forts de les rebaixes, però sorprenentment aquest diumenge la veritat és que, el que tu dius, no? Hi havia molta gent als carrers i s'ha respirat un ambient de rebaixes com ara feia una miqueta de temps, no? Potser el haver-hi durant tot l'any tants descomptes. Clar. I tantes promocions, tot queda una mica difuminat, però realment no sé si era perquè també era un dia festiu, l'últim dia, no?, abans de començar les escoles. La veritat que es va veure molta gent i en principi, bueno, va ser bo. El balanç amb el que jo he pogut parlar amb les botigues, jo he parlat amb totes, evidentment, són moltes, però sí que és veritat que van tenir moviment.
Això és positiu. De fet, tu ho has dit, t'ho volia preguntar, perquè és veritat que aquesta campanya de Nadal potser és la primera en què hem vist més descomptes fins pràcticament, no?, a l'últim moment, aquests descomptes previs, que no eren rebaixes, aquesta primera campanya, doncs també amb la llibertat dels comerços de fer els descomptes, no?, una mica més, i potser es pensava que quedaria més diluït l'inici de rebaixes, però veig que no, que continuem esperant el dia 7.
Sí, sorprenentment. A veure, nosaltres som de la posició de que fins al dia 7 es tindria encara respectar, però el que passa és que quan ja les grans marques o franquícies van començar ja fa anys, no?, una miqueta a anar fent descomptes, doncs el petit al final no pot competir amb això. Clar. Llavors doncs, s'ha d'unir. Llavors sí que és veritat que fa uns anys que per ells, doncs, clar, els marges cada cop són menors. Això no juga a favor, però bueno, al final doncs, si el teu veí ho fa, al final ho has de fer tu, no?, si no et quedes sense l'oportunitat de venda. Però sí que és que ahir, pues, sorprenentment, la veritat és que va haver molt de moviment i, bueno, celebrem. Jo crec que també aquest any potser estan acertant a les temporades de l'any amb el que és el temps. Estem tenint, pues, fred i llavors, pues, potser ve de gust, no?, anar-se a comprar una jaqueta o anar-se a comprar alguna cosa d'abric. I pues, si ens estalviem uns dinarets, millor.
Evidentment. Tens tota la raó amb això. És veritat que el fred d'aquest any, no?, es feia una mica de rogar. Era una de les coses que parlàvem just abans d'iniciar campanya de Nadal, també. D'escolta, sembla que això, no?, està costant una mica.
Aquest any sí, perquè fa uns anys que la veritat és que el tema del canvi climàtic i el tema climàtic afecta també, perquè o triga, no?, a arribar el fred, llavors altres anys, potser fins al novembre-desembre, no ha començat a fer el fred, el qual la campanya normal... pues no vens el que tindries que vendre i llavors ho vens amb rebaixa, amb descompte, perds benefici, no? El teu marge disminueix. Bueno, aquest any ens ha acompanyat, és el que tenim.
Comença, bé, aquest diumenge es donava aquest tret de sortida, Judit, a la campanya que acabarà gener i febrer o només fins a final de gener?
Perquè... No, és fins al 28 de febrer.
Fins al 28 de febrer. Això recordem-ho com sempre, no? Això ho diem cada any també, però cada està especificat també, no?, a cada comerç. Suposo que en això també, amb els canvis que hi ha hagut aquest any, heu hagut de fer també una mica de pedagogia des de la Via T amb els comerços, no?
Sí, bueno, No t'entenc molt a què et refereixes, als canvis amb què...
Els canvis en la llei del comerç, em refereixo.
Que bueno, el tema és que ja portem uns quants anys amb això i, al final, doncs, tant amb lo de la liberalització d'horaris com amb lo de rebaixes, no podem fer res. La llei és la que és, no és la que ens agradaria, almenys la que nosaltres ens posicionem, que seria la llei catalana, la que defensa els horaris més limitats, no tanta liberalització, el de temporada de rebaixes marcada, perquè entenem que al final el petit és el que més se'n ressenteix.
Clar.
Llavors, nosaltres sempre defensarem aquest model, el que passa que és veritat que, al final molts associats nostres han començat el període de rebaixes abans, jo he vist cartells, a segona setmana de desembre ja veies ofertes del 20% i 30% i, a finals d'any, abans d'arribar al dia 1, hi havia gent que inclús tenia un 50%. Uh-huh. Llavors, clar. Si ens esperéssim el dia 7, jo crec que tornaria bé, no?, aquelles cues que hi havia antigament i, potser per ells inclús seria millor. Però ara competim amb grans marques i com no podem competir amb elles, ens hem d'unir, no?
Clar.
Que al final, elles manen una mica amb el tema aquest.
Sí, crec que, de fet, un dels comentaris que més he escoltat jo aquestes festes és de... pobra gent, un altre diumenge, no? Perquè és allò de... no, encara no us heu recuperat de la ressaca de Nadal, que és obrir, no? Festius, no? Sí. Sense parar, i el primer diumenge, no? I pobra gent, els comerços, parlant, evidentment, de les botigues que no són grans franquícies o grans superfícies.
Si obren i hi ha moviment, ells encantats, no? crec que la campanya de l'hivern potser és una campanya una mica més forta, potser el primer a l'estiu també, però ja és una altra història, no? Potser nosaltres ja tenim més turisme, hi ha gent fora de vacances, no pots computar-ho tan bé com a l'hivern, que la gent en principi està aquí. Però ja et dic, ells s'hi obren i veuen gent, com ha sigut en aquest cas aquest diumenge, perfecte. Sí que cert que a vegades, saps que ara ja tenim dos festius més que s'afegeixen, cada ciutat escull els seus, moltes vegades no han obert, perquè quan obren la gent se tira més als centres comercials o no està acostumada encara que... a anar de compres el diumenge.
Clar.
Un diumenge que no sigui a l'específic, el primer de rebaixes de quan finalitza, o el de la campanya d'estiu o el de la campanya d'hivern.
Uh-huh. Judit, em queda un minutet, però a més avui se m'ajunta aquest dia de demanar-vos valoració de primer dia de rebaixes, de primeres hores, i també de final de campanya de Nadal, que això haureu evidentment, tancar dades, però no sé si ja heu pogut parlar amb alguns dels associats de quina valoració n'han fet, perquè a més era una campanya en què per primera vegada us uníeu també les diferents associacions de comerciants de la ciutat, no? I ho encaràveu amb molt optimisme.
Sí, sobretot la valoració inicial que fem no ha sigut que visualment tots hem anat de la mà amb la mateixa campanya, no? Amb el mateix color, que pot haver agradat més o menys. Amb això ja hi ha discrepàncies, però lo positiu és que s'ha vist la caixa que teníem totes les comerços, s'ha vist al mercat, s'ha vist a tots els barris, i llavors la gent ho ha anat veient i ho ha anat associant. Ah, mira, no? Llavors, jo crec que hem de seguir per aquest camí. De fet, creiem, o he parlat amb altres associacions i això s'ha de seguir. Potser sí que de cara a l'any que ve tornar una miqueta més a lo tradicional, perquè sí que els inputs, no?, que hem anat parlant, al final Nadal és Nadal i té els colors que té, i és el vermell, és el verd, és un arbre, però sí que, hem fet un pas i ara s'ha de seguir en aquesta línia.
Mm-hmm. Doncs en continuarem parlant. Judit Sentís, del Viate de Tarragona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé la campanya de rebaixes. Paciència.
Gràcies.
En minut i mig arribarem al punt de la una. Jo els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE, però recordin, aquí tornem en 5 amb més coses. Rebrem, de fet, el primer celler de la temporada. Parlarem dels vins i de la manera de fer de Dasca Vives. I després a la Nacional 240, doncs connectarem amb COPE Lleida i avui passem examen a la factura de la llum. Acabarem aquest darrer minut de programa amb la nostra cançó del dia, que els sembla. Bueno, Una mica d'energia per començar aquest dilluns, que se'ns fa una mica costa amunt, perquè torna la normalitat, una normalitat que alguns esperaven amb candeletes. Per cert, recordin el nostre propòsit de 2018. Volem donar-los minuts al programa, que ens parlin d'actualitat, de cinema, de cuina, de qualsevol cosa que els agradi. Els vull reservar uns minuts a un de vostès perquè els aprofiti el programa. Uns minuts a la setmana. Si volen participar i volem escoltar-los a vostès i formar part del programa, doncs ens poden escriure un correu electrònic a tarragona@cope.es, enviar-nos un WhatsApp al 672 65 35 34 i, si no, al telèfon habitual 977 32 60 50. Va, s'animen.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Localizado en Cantabria, un niño de 4 años que había sido secuestrado en Portugal por su propio padre. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Se quedaron atascados entre caminos vecinales y pistas forestales en la zona de Argomilla de Cayón, en Cantabria. Allí les rescató la Guardia Civil tras una llamada al 112. Vieron que el hombre de 48 años hablaba portugués y residía en Holanda. Todo muy sorprendente, según nos cuenta Raúl, de la comandancia de la Benemérita en Cantabria.
La información que nos daban era contradictoria y algunas veces incongruente, con lo cual nos hizo sospechar de que algo raro podía haber ahí. Todo ello unido a que el niño iba sin ningún tipo de documentación, un niño natural de Portugal.
Ante las sospechas de la Guardia Civil, contactó con la madre. La Guardia Civil contactó con la madre de la criatura en Portugal, descubriendo que la mujer había interpuesto 2 denuncias por la sustracción del menor. El padre debía de haberlo entregado a su madre el pasado 3 de enero. El niño ha sido devuelto a la mujer en el cuartel de Solares y el padre ha sido detenido y presentado ante el juez de Medio Cudello. El coche había sido alquilado en Portugal.
Y las familias españolas creen que aplicar una mayor flexibilidad horaria, trabajar desde casa o terminar la jornada a las 6 de la tarde, facilitaría la conciliación entre trabajo y vida personal. Laura Otón.
Sí, una conciliación que va muy ligada a la hora de crear una familia, porque según el estudio de The Family Watch, los españoles condicionan el tener hijos a una estabilidad laboral y emocional. Para más de la mitad es importante tener el apoyo del cónyuge y tiempo disponible para dedicarle a los hijos. Narciso Michavila es autor del estudio.
Seguimos teniendo un sistema de horario laboral que es incompatible con un mundo actual donde todos queremos estar pudiendo tener conciliar nuestra vida personal y familiar, y además todos queremos tener trabajo.
El informe además pone el foco en que a un 57% le gustaría tener hijos o más hijos de los que tiene, y los ingresos económicos no son un problema para la mayoría.
Y hay más noticias en este lunes 8 de enero que te contamos ya en Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Es noticia, Pilar, de última hora. El Tesoro va a prestar 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para pagar las pensiones de este 2018. Son 5.000 millones más que en el ejercicio anterior. Y los radicales separatistas que han vuelto a atacar el negocio de la madre de Albert Rivera en Barcelona. En la persiana metálica de la tienda han pintado un lazo amarillo, ese símbolo con el que los independentistas protestan por el 155 de la Constitución y el ingreso en prisión de varios de sus dirigentes. El líder de Ciudadanos ha escrito, y esto es textual, que el nacionalismo es una amenaza a la convivencia y advierte a los cobardes totalitarios que han vuelto a señalar el comercio de su madre que nunca les van a callar. Y malas noticias para el periodismo español. El Grupo Z anuncia el cierre de sus míticas cabeceras Interview y Tiempo. Estas dos revistas dejarán de publicarse ante las fuertes pérdidas acumuladas. En los últimos años ascenderían a 5 millones de euros. Medio centenar de trabajadores serán despedidos. Interview, por ejemplo, se estrenó en 1976.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Creo que hoy en El Espejo de alguna manera vais a seguir hablando de Navidad, pero concretamente de las palabras que el presidente egipcio ha dirigido estos días a la comunidad cristiana de su país.
Sí, es que los ortodoxos, las iglesias orientales, suelen celebrar la Navidad en torno al día 6 de enero. Y vamos a contar que el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, ha querido celebrar esta Navidad con los cristianos coptos en la nueva catedral recién construida en tiempo récord en la que será nueva capital administrativa de Egipto. El presidente les ha dicho a los cristianos que ellos forman parte esencial de la nación y que la violencia no podrá dividir a cristianos y musulmanes. Recordemos que los coptos constituyen la mayor comunidad cristiana de todo Oriente Medio. Su protección y la mejora de sus derechos es una parte esencial de la política del presidente. Se trata de reconocer a la comunidad copta como un elemento esencial y no marginal de la identidad egipcia. Es un mensaje de gran calado para el futuro de toda la región. Pues toda la historia la contamos en media horita.
Con detalle, como siempre, como dices, en unos 30 minutos en El Espejo. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes, la noticia de la mañana es la presentación de Coutinho en el Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla.
Pilar, es el fichaje más caro de la historia del Barça. Va a ser presentado a primera hora de la tarde, pero llega lesionado y ya se sabe cuánto tiempo va a estar de baja. Camp Nou, Elena Condis.
Sí, estará 20 días de baja, lo acaba de comunicar el Barça. Las pruebas médicas a las que se ha sometido esta mañana han dictaminado que tiene una lesión en el recto anterior del muslo derecho, así que no podrá debutar hasta finales de enero. La presentación de Coutinho va con media hora de retraso. Ya hemos visto llegar al jugador con su familia aquí en el Camp Nou. Ahora el brasileño firmará su contrato hasta 2023 con Bartomeu y en unos minutos el presidente será su primera foto con el fichaje más caro de la historia del club aquí en la Sala Roma del Camp Nou, donde ya le esperamos un centenar de periodistas.
20 días de baja, por tanto, para Coutinho. El Barça, por cierto, es líder de la Liga con 9 puntos sobre el Atlético, 11 sobre el Valencia y 16 sobre el Real Madrid, tras el empate en Vigo del equipo blanco, que tiene un partido menos. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Málaga Español y contamos del mercado de fichajes que el Villarreal presenta al delantero Roger Martínez. El Alavés ha hecho oficial la llegada de John Guidetti, cedido del Celta, y el equipo vigués presenta por su parte al lateral Robert Mazán.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y uno!
Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
Esto es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la independencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
Cope Tarragona.
Estás informat.
Pràcticament 8 minuts que passen de la una, seguim en directe al migdia COPE. Ens queda una hora de programa per endavant, hem d'anar de vins, hem de connectar amb COPE Lleida. Avui posarem a examen la factura de la llum, però no només això, eh? Intentarem entendre què és el que paguem, no?, en concepte de cada cosa, i també els donarem alguns consells per estalviar una mica en el que és el consum de cada llar. Parlarem amb un tècnic de l'Ajuntament de Reus, que és l'encarregat d'impartir tallers d'eficiència energètica. Quan serà això? Doncs en només 20 segons. 20 segons i continuem.
Gaudeix del fred de l'hivern des de l'escalfor de la teva llar.
Demana calor Vilalta. Et portem el gasoil de calefacció a casa teva i et regalem 10 euros per cada subministrament de 500 litres.
Fes la comanda de gasoil a Vilalta al 977-390-068 o per correu electrònic a comandes@vilaltacorp.com.
Si la fas abans del 31 de desembre, et financem el 100% sense interessos.
Vilalta, 60 anys de pura energia.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi.
Vinga, seguim el programa Anem de Vins. Avui els anem a buscar fins a Valls, perquè seguim la recomanació del Jordi, del celler Carlania, i volem saber més de la història, de la manera de fer i dels vins de Dasca Vives. I per això avui ens acompanya a l'estudi el Josep Dasca. Josep, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Com estàs? Com ha anat això? El Nadal ja ha superat?
Sí.
Home, suposo que aquests dies són, no sé si especialment més feina per a vosaltres, no? Que si lots de Nadal, regals...
Sí, sempre és un moment que amb el tema de... Bueno, els vins sempre surten més per aquestes èpoques i la gent pot buscar coses especials i...
Clar, bueno, aquí sí, està, no? Aprofitem per a volem impressionar els convidats, no? Sí. I posem nous vins a taula. Bueno, això m'agrada. Doncs escolta, el Josep Persa ens ha portat dos vins, que ara d'aquí una estoneta penjarem la foto al Twitter, i vull que m'expliquis sempre, primera pregunta, quan i com comença la història de Dasca Vives, a veure...
Bueno, la història, la meva família ja venen de família de pagesos, cultivaven vinyes, el meu avi sí que elaborava el vi a casa, i després, amb el fet d'aparèixer les cooperatives agrícoles, el fet de fer vi es va deixar a la cooperativa, no? Llavors el meu pare ja no ha elaborat a casa, i nosaltres vam voler tornar a recuperar, no?, el fer aquest de cultivar les vinyes, elaborar i treure un producte propi, no? Uh-huh. Això comencem cap allà al 2010, és agafem les vinyes de la família, tenim diverses finques al voltant de Valls, ho reconvertim en ecològic, teníem molt clar que volíem fer un cultiu ecològic, respectuós amb el medi, amb el territori, i comencem a engegar un celler. Primer vam començar a Barberà de la Conca, que hi ha el celler Vivaristes, que allà és una bona oportunitat per engegar un projecte, no? Tens un espai assequible que pots començar elaborant una petita producció de vi i vam estar un parell d'anys allà i després ja vam estar arreglant un petit mas que tenim al mig de les vinyes i allà és on ara mateix, des del 2014, que estem elaborant.
Mm-hmm. O sigui, un celler molt jove, no? 2010, o sigui, 7 anyets, 8, sí. 8 ja, no?
Sí, sí.
Mira, has anomenat el celler el viver de celleristes, que és una mica la mateixa història de Carlania, no?, que també vam passar per allà. M'agradaria que escoltessis el que ens va dir el Jordi, com us va recomanar. Mira, escolta.
Sí, el vinyater i del celler Dasca Vives de Valls, perquè, ens sembla molt a la nostra manera de fer, vull dir, és una parella jove també, pagesos, i la manera de treballar també és molt honesta, i ens agraden molt. A part que ens agrada molt el producte, ens agraden molt ells com a persones, no? I la manera de treballar és perfecta, vull dir, ho tenen molt per la mà i la senzillesa és el que m'agrada a les persones i això s'ha de reflexar el vi i ells ho reflexen molt bé, això.
Mm-hmm. Home, no està malament, no?
No, s'ha deixat prou bé.
Que et recomanin així. Sí. Ell, de fet, ens deia, no?, una mica que compartíeu filosofia i va repetir molts cops això de la honestedat, no? S'ha de fer vins honestos. Ho són, els vostres?
Bueno, sí, nosaltres és l'objectiu, no?, és el que intentem. Nosaltres enfoquem el màxim treball a les vinyes, al camp, a la terra, i a partir d'allà, que el vi s'expressi, no? Després, el tema de l'elaboració, evidentment que intervenim, hem de collir el raïm, l'hem de fermentar, l'hem d'anar cuidant, però on veiem que està realment la identitat del vi és al camp, no? És a la terra i a la vinya.
Uh-huh. Tornem al concepte que ja ens explicava una mica el Jordi, no? L'agricultura biodinàmica, que a vegades per als profans en la matèria, no? Uh-huh. Ens resulta una mica difícil d'entendre, però no és més que respectar els cicles que us va marcant el mateix territori, no? Les estacions.
Sí, és a vegades l'agricultura, com s'intenta simplificar bastant, no? I llavors el que busca la biodinàmica és englobar una miqueta tot, no? No, la planta no creix aïllada, sinó que creix evidentment en una terra, però hi ha altres plantes, altres animals, i tot això interacciona, no? Llavors la biodinàmica el que intenta és mirar d'equilibrar tot una miqueta aquest sistema i al centre està l'agricultor, no? Que és realment qui és el que condueix, no?, tot el creixement de la natura en general.
Clar, sou el mestre de cerimònies, no?
Sí.
Bé, doncs ara que sabem qui són el Josep i l'Alba, no?, que són els responsables de Dasca Vives, anem a parlar dels vins, perquè a mi el Jordi ens va recomanar especialment el vinyater. Si et sembla, comencem per aquest, ens en parles una mica, no? Parlem d'un blanc.
Sí, el blanc, el vinyater és una varietat blanca, és una varietat que sempre hem tingut a casa, a les nostres vinyes, i de fet encara se'n conserven bastantes vinyes a la zona del camp. El que passa que jo sempre no n'he sentit a parlar massa bé, no? És una varietat que molt local, que no es coneixia fora de l'Alt Camp, i com que la zona és bastant productora de vins per cava, no és una varietat que entri a la Diocava per ser una varietat minoritària, i llavors ha estat una varietat que sempre ha anat quedant arraconada, que hi ha pagès que encara la cultiven, però el que passa és que si algú l'arrenca, molt poc, bueno, gairebé ningú en torna a plantar, no? I, bueno, nosaltres, la nostra filosofia és això, no? Si tenim varietats que estem cultivant durant molt de temps, pues, treballar-les i potenciar-les, i amb el vinyater va passar una miqueta això, no? Pues, bueno, és la que teníem i la vam anar vinificant, vam anar fent diferents proves, perquè realment és un vi que bueno, hi ha molts pocs cellers que la vinifiquin, no? Que la treballin, i realment és poc coneguda, no? I, bueno, teníem una vinya que és macabeu i vinyater, llavors al principi vam començar fent uns copatges entre les dues varietats, una li portava més acidesa, l'altra més cos, i ens agrada com quedava, i ara fa uns 3 anys que ens hem atrevit a fer un monovarietal de vinyater, no?
Ens hem atrevit, eh? Aquesta és la paraula. Jo recordo que molts dels cellers que aneu passant per aquí diuen sempre, els que fem monovarietals estem una mica bojos, eh? Perquè és una mica jugar-s'ho tot a una carta, però aquí està també, s'ha d'arriscar un, no?
Sí, bueno, és una varietat diferent, i de fet quan la van començar a treure, doncs vam estar molt contents perquè tens aromes peculiars i llavors la gent a vegades pues, busca un macabeu, un cabernet, que són varietats que ja més o menys saps que trobaràs dins l'ampolla, no? Però el vinyater és una sorpresa, no? I llavors és, bueno, vam estar molt contents de veure la resposta que havia tingut, no? I realment ha agradat molt bueno, i ens ha donat peu a continuar-hi treballant.
Exacte.
I ara ens hem plantejat de tornar a plantar vinya de vinyater, perquè les que tenim són vinyes velles, n'hi ha una que té 35 anys i una 65 anys, que, bueno, que també es van envellint, i a part que la vinya vella pues, és molt interessant perquè dona uns vins més concentrats, amb més aromes, també hem d'anar rejuvenint, no?, les vinyes que tenim, i doncs, bueno, plantar una miqueta de vinyater jove, veient com respon, i provar també. Ara hem fet més la prova al celler, ara també volem començar a treballar la prova al camp, que poder és més a llarg termini, no?
Clar,
però,
sí, sí.
Però s'ha d'anar fent.
Molt bé, doncs escolta, ja hem après alguna cosa avui, eh? S'han de quedar amb aquest nom, amb aquesta varietat, amb el vinyater, i descobrir-la, perquè, com tu dius, no?, potser fora també de la vostra zona, de l'Alt Camp, doncs és una mica desconeguda i hem d'investigar. Sí. Això hem d'investigar. Seguim amb els blancs, va, perquè tenim, mira, ens has portat un parell, tenim el Xerric i el Llunàtic, en aquest cas. Què ens en dius d'aquests dos?
Sí, bueno, el Llunàtic és és un 2016 que porta meitat vinyater i després l'altra meitat és macabeu amb una mica de cartuixà, que és el xarel·lo, que en diuen el paranès. Aquest, el Llunàtic, sempre l'hem fet amb macabeu i vinyater i bueno, és el vi jove, no? Perquè ens agrada veure bastant aquest copatge, no? Del que li porta una varietat, i bueno, el macabeu també és una varietat molt cultivada a la zona de l'Alt Camp, i també en tenim vinyes velles, i bueno, són com les varietats blanques, juntament amb la cartuixà, serien les varietats que predominen més a les nostres vinyes i a la zona on estem.
Per tant, aquí tenim un blanc jove, no?
Sí.
Bona opció per endinsar-nos als vostres vins,
sí,
Joan? Sí,
és un blanc jove, amb caràcter, sí, no, a base la gent, bueno, confon a vegades els blancs joves amb blancs molt suaus, molt àcid, nosaltres intentem collir el raïm bastant madur, i doncs això fa que li aporti més cos, no són blancs tan àcids, no? I bueno, pues li porta bastant de caràcter, no? I marca bastant el vinyater, els aromes d'aquesta varietat es marquen bastant en aquest vi.
Perfecte, doncs Llunàtic, recordin, i el Xerric, també, un altre blanc molt diferent?
Sí, bastant diferent. Aquest és un monovarietal de cartuixà, del xarel·lo, que en diuen el Penedès, i aquest, la peculiaritat és que el fermentem en botes. Fermenta en botes, ara aquests anys ja estem treballant només en bota de castanyer, que és les botes que tradicionalment s'utilitzaven aquí a Catalunya. El castanyer és una fusta que no aporta tant d'aroma al vi i és bastant més porosa, i això li va molt bé a la fermentació dins de la bota. I després li fem una criança de 6 mesos. I, bueno, i aquest ara, el que estem comercialitzant és el 2015, que a més a més té ja un any en ampolla, ja és un blanc també amb bastant de cos, no?
Personalitat, no? Perquè potser no estem tan acostumats als blancs que han passat per barrica, no? I estem acostumats al blanc i pensem en una cosa potser més fresca, més fàcil, i realment n'hi ha amb molt de cos, i és el cas del Xerric.
Aquest seria un blanc d'hivern, no? Allò que a vegades no venen tant de gust, però bueno, aquest blanc sí que ve de gust... un dia més fred o... Sí.
Ah, doncs escolta, apuntin, perquè ara ens va ideal, això. Ens va ideal per als dinars ara d'un blanc d'hivern, el xerri, que encara en tenim un altre, la malvasia de Sitges. Aquí anem ja coneixent noves, no?, més varietats també. O sigui, sí. un ventall molt ampli de blancs diferents dintre el mateix celler.
Sí, la malvasia, és aquesta varietat sí que no la teníem a la nostra zona, és d'originària del Garraf, de Sitges, però és una varietat que és poc productiva i també tradicionalment s'utilitzava més per vins dolços, i el caure més en desús el consum de vins dolços gairebé s'havia perdut. I diversos cellers de Catalunya l'hem estat recuperant, i per això va ser l'idea que vam tenir de plantar-la. No? Llavors, en vam plantar uns quants ceps, més que res per provar la varietat i també per donar-la a conèixer. I aquest també en fem un monovarietal, és una varietat que considerem que ja és prou interessant per si sola, i el tenir-ne també poc volum, doncs no ens interessa copejar-la amb altres vins. I en fem un monovarietal de vinyater. És una varietat molt aromàtica, molt expressiva, i bueno, també estem molt contents amb els resultats que donen.
A mi m'agrada, perquè aprenem molt en aquest espai, Josep, no? Aprenem, no?, les diferents varietats, que de vegades, de fet, el nostre expert del programa, el Carlos, sempre ens diu que el que hem d'aprendre a identificar és quina varietat és la que ens agrada, no? Més que, és que de vins, no en sé, no? No, has d'aprendre a identificar què t'agrada, per exemple, doncs allò, si ens acostem a l'ampolla de vi i mirem quines varietats són, i així podem anar triant amb més criteri,
sí.
No?
Vas amb els monovarietals, és més fàcil, perquè només tens una varietat, i vas amb els copatges, doncs, bueno, també són interessants, perquè veus la interacció de dues o tres varietats que vas donant coses diferents, no?, i sorprenen. Però bueno, el monovarietal és com més pur, no?
Ens ajuda a identificar millor. Va, em quedaré sense temps, si no, i vull parlar dels negres, perquè també teniu un parell, no?
Un parell. Sí, ara mateix fem dos negres, fem un jove. Les varietats que tenim més a la nostra zona és Ull de Llebre, i tenim una petita vinya de Cabernet que ja van plantar els meus pares, i després hem estat buscant varietats negres també de la zona, no? I el que hem plantat és Garnatxa Negra, i ara també teníem intenció de plantar Trepat, que ara mateix no la tenim, però bueno, és una varietat que ens ronda també poder-la plantar. I fem, bueno, el Jovent, que és un negre jove, que el que hi posem és Garnatxa, Ull de Llebre i una mica de Cabernet. I després tenim el negre de criança, que ja és un negre que tenim en botes de roure francès durant un any, i després ja el deixem un any més en ampolla. No? Són negres molt diferents. Un és més afruitat, més suau, més per prendre com un entrant, i després l'altre ja és un negre amb més cos, amb la criança. I aquest segon, el crit, el de criança, és el que posem amb Ull de Llebre i Cabernet.
Per tant, ja saben, si volen provar un negre d'Ascavives, doncs el jovent, no?, el més suau, i una cosa amb més cos ja, el crit. És important que ens quedem amb els noms, perquè clar, això després ho hem d'anar a demanar.
Sí.
No? Josep, per cert, els dic que el web és www.dascavives.com, allà tenen més informació. On els trobem? Pregunta, no? Us podem comprar, suposo, directament, però també els tenim fàcil per aquí, per les comarques de Tarragona.
Sí, fins ara fem la comercialització en altres bastant directament, i llavors, bueno, ara mica en mica, doncs, també anem treballant amb algun distribuïdor que va servint a diferents botigues, però bé, es poden trobar en bastantes botigues especialitzades, viniteques, o si no, bueno, si es pot demanar a la viniteca, que també se'l poden demanar.
Exacte, i si no, doncs això, directament, no?, descavives.com, ens posem en contacte amb vosaltres, i més fàcil impossible. Que, per cert, també, a banda dels vins, comercialitzeu, de fet, most, no?, i oli, també feu oli, clar, que no us esteu de res.
Sí, bueno, al ser els cultius de la família, doncs, clar, a la nostra zona no només hi ha vinyes, i no depèn de la zona, doncs també hi ha oliveres, normalment les oliveres eren a les vores, hem plantat més olivers, i també tenim alguna cosa de ametllers. I bueno, també ho transformem, fem oli, fem ametlla, i un altre producte que trobem molt interessant amb el raïm és el most, no?
Clar.
També fem most de raïm blanc i de raïm negre, i bueno, és un producte que, bueno, nosaltres que tenim canalla petita, els hi encanta i els hi dona molta energia, i inclús per nosaltres per també com una beguda energètica, no?
Clar, no, és que és veritat que potser no el tenim present, o pensem, doncs mira, amb els nens, no? Doncs és ideal, perquè no? També els nens un most, o els grans, mira, si és que aquest dia estàs tu de conductor no? De conductor designat i no pots, pel que sigui, prendre més que una copeta de vi, doncs escolta, most, no? També, clar. Que és,
sí, sí,
i és un producte absolutament natural.
És un producte natural, sí que...
Exacte. Us podem visitar, Josep? Podem visitar el celler?
Sí, sí? I tant. Posant-se en contacte amb nosaltres a través de la pàgina web, el correu, el telèfon, doncs, es pot concretar una visita i sí, tenim... Bueno, com que tenim la masieta que està al mig de les vinyes, es pot visitar el celler, després se fa un tomb per les vinyes i podeu doncs, conèixer una miqueta més.
Per què no? Ara que ja, no sé, allarguem més el dia, doncs aprofitem, no? Sortim, que ara després de Nadal sembla que acabem tots com, no? Una mica saturats de plans, però no, s'ha d'aprofitar. Sí. Per tant, si volen, doncs s'apropen fins a Valls per descobrir d'Esca Vives. Ai, per cert, un dubte que tinc. Quina producció teniu, en total?
Ara mateix estem sobre unes 15.000 ampolles, amb tots els vins. Sí, sí, un celler petitó, però bueno, anem creixent mica en mica. Mm-hmm.
I se'n va alguna part fora d'Espanya?
Sí, sí, estem venent alguna cosa per Europa, Alemanya, Bèlgica, sí, estem, bueno, també estàvem diversificant aquest a les ventes i hem trobat algun contacte per fora que també ens ajuda al tema comercial. No?
Clar, sí, és importantíssim. Sí. Sempre, de fet, en això coincidiu tots, els professionals que veniu per aquí, se me diu, és que la part d'anar-ho a vendre és el que més costa, no? Costa més això que fer el vi, pròpiament.
Sí, sí, i tant.
Però bé, doncs nosaltres hem de contribuir, els consumidors, per tant, ja saben, els vins d'aquesta setmana que recomanem són els de d'Esca Vives, perquè els descobreixin, si és que no els coneixien. Això sí, Josep, no et deixo marxar sense que em recomanis un vi o un celler que a tu t'agradi especialment o t'hagi cridat l'atenció.
Pues volia recomanar el celler Sicus de Bonastre, amb l'Eduard Pié davant, i és un celler també molt similar al nostre, que també treballen molt, molt bé la terra, no? que els interessa és això, no? Pues potenciar les varietats de la zona, tenen una malvasia molt interessant, no? que també estan cultivant allà en aquella zona. És la diferència amb nosaltres, estem una més a l'interior, ells tenen més l'influència marina, no? Estan més a prop del litoral, del Mediterrani, i és un celler molt interessant per conèixer. No?
Mm. Doncs escolta, el coneixerem més a fons la setmana que ve. Josep, mil gràcies per haver vingut aquesta estoneta. Torna quan vulguis.
Molt bé. Doncs, moltes gràcies. Merci. A vosaltres.
La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
¿Vamos a comer hoy? A Restaurante El Álamo, por supuesto. Cocina tradicional de calidad para que se sienta como en casa. Menús especiales, menú diario, nuestras típicas calzutadas en temporada, menús para banquetes de boda, comuniones, fiestas de cumpleaños y todo tipo de eventos. En Restaurante El Álamo siempre tendrá la tranquilidad de comer bien y quedar mejor en un entorno privilegiado. 40 años nos avalan. Restaurante El Álamo, carretera de Montblanc en Alcover. Teléfono 977-84-6240.
La fotografía hoy está en un museo. En un museo, el de Lérida, que ahora mismo está en el ojo del huracán. Bueno, lleva ya años.
Impresionante el viento, porque las ventiscas suben en la arena. Me la ha derrumbado.
Creo que fue mi compañero me dijo, Jesús, sale humo. Entonces es una bomba.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia,
què tal? Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Migdia.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
M'expliquen des de la redacció del Migdia Cope que ja hem rebut les primeres trucades d'oients que volen participar al programa. El recordo, el nostre propòsit de 2018, donar-los uns minuts cada setmana perquè vostès parlin doncs, directament i literalment del que vulguin. Si volen comentar l'actualitat, volen parlar-nos de cinema, per exemple, volen ser l'expert en cinema de la setmana o volen parlar-nos de vins, potser de música, doncs el que vulguin, ens han d'escriure un correu electrònic a tarragona@cope.es explicant-nos doncs, qui són i per què voldrien participar, que els agradaria explicar. Si no, ens envien una nota de veu o un WhatsApp escrit al 672-65-35-34, 672-65-35-34, i si no, doncs ens truquen al telèfon habitual de la redacció, 977-32-60-50. Vinga, que aquest 2018 els volem escoltar a vostès. Dic jo que algun dels nostres oients potser li vol fer la competència al DJ del programa, el Juanjo Odena, i venir un dia a posar-nos música. Doncs també, Arribem al punt de dos quarts i agafem la Nacional 240. No se'n vagin, que encara hem de parlar de moltes coses.
I ara sí, que arriba aquell moment que circulem per la Nacional 240 de Lleida a Tarragona, de Tarragona a Lleida. Salutacions d'un servidor, Ricard Álvarez, des de Lleida.
I salutacions d'una servidora, Mònica Carrasco, des de Tarragona, des de Reus.
I afortunadament la Nacional 240 és molt millorable, molt.
Sí.
Vull dir que això ja fa dies que ho diem i de moment el 2017...
I ho direm cada setmana, eh?
Sí, no m'ha aconseguit res el 2017, però vaja, que jo espero que això canviï. Però no la tenim tallada per la neu.
No, això no. Teniu avui complicadet, les comarques de Lleida, la circulació.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, hi ha d'altres punts d'Espanya, Déu-n'hi-do, quin cap de setmana.
Bueno, sí, això toquem fusta.
L'AP6 i d'altres, com aquestes.
Però bé, escolta, Ricard, tenia ganes d'escoltar-te. És la primera vegada que ens escoltem aquest 2018.
Sí, és veritat que sí. A més, és veritat, perquè ens hem escrit...
Ens hem escrit, però no ens hem escoltat.
Això del WhatsApp i aquestes històries, però la veu no ens l'havíem escoltat.
És un desastre, però estàvem fent repòs, els dos. Estàvem fent repòs de veu, que falta ens fa.
Molt bé, estem al 2018.
Estem al 2018. Ha començat bé el teu any?
Jo sí.
Sí?
Sí, sí. A més, demà, a veure si me'n recordo, que t'explicaré una cosa al tram de la Leida.
Quin misteri. Fins demà m'he d'esperar.
Sí, sí, és una cosa d'aquesta de mitjons i de colors.
Vale.
Perfecte. I de Reis.
Perfecte.
T'ha anat bé el Reis?
A mi m'ha anat molt bé, estupendament. El que passa que, com sempre, una de cal i una d'arena.
Què t'ha passat?
Diuen, no? Home, doncs que ha pujat la llum, noi.
Ah, ha pujat la llum, és veritat.
És que això, la llum, l'aigua, tot, el gas...
Anava a dir, la llum té la mania de pujar l'1 de gener, però no, la llum ja fa uns quants anys que puja cada dia.
La veritat
és que sí.
Bueno, ara en parlarem d'això.
Ara en parlem.
És que avui ens hem volgut centrar en això, ja em sap greu, jo no li vull esgarrar l'inici d'any a ningú, però bueno, ja ho tenim coll avall, que la llum ha pujat, i això és un fet. Llavors, jo no sé, el tema de la factura elèctrica, tu com ho portes? Jo no ho porto gens de bé.
De si l'entenc?
Jo no l'entenc.
Ah, no, d'això en parlarem avui també, perquè
jo
de
no
veritat, que hi ha mil xifres allí, històries, i no saps.
Clar, llavors jo tinc una cosa, jo a casa meva és tot elèctric, Ricard. Llavors, clar, o sigui, a mi em fa una il·lusió això de que pugi la llum, fantàstica, llavors jo penso, com puc fer per estalviar una mica, gastar menys llum, no? Això jo crec que és una pregunta que s'ha fet molta gent amb aquest inici d'any.
Home, és un dels propòsits d'any nou, segur.
Sí, no? Doncs avui et porto la persona adequada, noi, per parlar d'això, que et sembla. Estàs content, no?
Sí, sí, no, jo agafo punt, segur.
Mira, et presento el Joan Carles Muñoz, ell és tècnic de l'Ajuntament de Reus, que imparteix precisament tallers d'eficiència energètica. Joan Carles, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia a tots.
Bon dia, Joan Carles.
Sota un plaer tenir-te per aquí.
Moltes gràcies.
Quant temps fa que fas tallers d'aquests d'eficiència energètica?
Doncs els vaig iniciar el febrer del 2017 i des de llavors fins,
ara
i els anys que
calgui. Un anyet, no? Quina és la pregunta que més t'han fet en aquest...
Com puc gastar menys?
Sí, una miqueta és això. Comentar-vos que l'Ajuntament de Reus destina una línia d'ajuts a les famílies vulnerables a la pobresa energètica i per accedir a les subvencions contra la pobresa energètica és imprescindible haver assistit a un dels tallers com estalviar en la teva factura d'electricitat i aigua. Llavors, nosaltres fem uns tallers que inicialment per aquest 2018 són un cop al mes, uh-huh, en funció de la demanda a vegades i en funció d'altres requisits, i, bueno, i ens encanta tenir gent per poder-los ajudar a entendre la factura, ajudar-los a tenir conceptes per estalviar la factura i endavant.
Uh-huh. La veritat és que vam fer venir, Joan Carles, perquè la iniciativa, no, suposo que hi ha altres ajuntaments, evidentment, que ho fan, però em sembla molt interessant, no?, que sigui el propi ajuntament el que fomenti aquests tallers imprescindible, no?, doncs per accedir, sí, a qualsevol ajuda, a qualsevol bonus social, en aquest cas, s'ha d'haver passat per aquests tallers.
Sí.
Això és important, perquè a vegades, no?, s'ha de ens hem d'educar tots una mica i, uh-huh, i això és un pas important. Llavors jo et deia, quina és la pregunta que més t'han fet? No sé si és, explica'm la factura de la llum, perquè la majoria de gent no sabem què estem pagant, no?
Sí, és cert que una part considerable de la gent que ve als tallers i de la gent en general desconeixem o desconeixen quin tipus de contracte tenen o quina potència contractada tenen, i a vegades també desconeixen com fer per estalviar una miqueta o per no gastar tant, que al final és el mateix. Jo, si voleu, us explico una miqueta què fem als tallers. Uh-huh. En la primera part del taller, els tallers els dividim en tres parts. La primera part expliquem una miqueta què és l'electricitat com a forma d'energia i conceptes com la potència i l'energia elèctrica, que són molt importants per després entendre la factura i els consells d'estalvi. Després expliquem una miqueta el mercat elèctric espanyol, perquè és necessari saber a qui comprem l'electre, qui la produeix i tot això, i després expliquem una miqueta el bo social, que hi ha persones que poden accedir a un descompte, diguem, extra, uh-huh, per les seves característiques en funció de la seva renda o en funció de si són família numerosa i tot això. Uh-huh. Llavors, a la segona part de la factura, entrem directe a la segona part de la...
Del taller,
entrem directament a la factura i allà expliquem una factura tipus. Si l'usuari, com els hi demanem prèviament, porta una factura, la segueix sobre la seva factura, els hi expliquem on tenen la potència, què paguen per potència, què paguen per energia, si els hi fan lectures estimades, que també és un concepte que cada cop menys pels comptadors intel·ligents, però que hi és, i d'alguna manera poden entendre què és cada cosa sobre la factura. Quina potència contractada tenen, que és molt important, també.
Clar, és que això... Ajustar-ho també a les necessitats reals de cada casa, suposo.
Sí, sí.
És que
sí.
Suposo que, no sé si us hi trobeu, Joan Carles, que la majoria pot ser de gent té contractada més potència a la que realment necessites, no?
Ben cert, ben cert. Jo mateix, en el transcurs d'un any, he disminuït la potència a casa meva i com que no salta l'interruptor tèrmic que marca la potència màxima que tens admissible, vol dir que la tenia de sobres.
Uh-huh. I tot això ho pagaves ja sí o sí?
Sí, una part important de la factura.
Clar,
és la potència.
Són els termes fixes, aquells que encara que no engeguis la llum, pagues igual.
Exacte, exacte. Uh-huh.
Uh-huh. Per tant, això és important, evidentment, fer un estudi personalitzat, perquè no pots dir de cop ara la gent dir, doncs em baixo la potència. No, has de saber què necessites. Clar, perquè jo en el meu cas, que com et deia, és tot elèctric a casa, potser abans de baixar-la m'ho he de sumar bé, tot això. No?
Sí, i per això voldria comentar-vos també que a part de l'usuari que vol accedir a les ajudes de l'Ajuntament pot venir als tallers, però també pot anar a l'assessorament personalitzat que fem al punt d'assessorament energètic de l'Ajuntament de Reus.
Joan Carles, jo et volia preguntar, per exemple, una persona que ens estigui escoltant, doncs, per exemple, com la Mònica, que en deu haver molts, que avui en dia pràcticament ho tenim tot elèctric a casa. Uh-huh. Quins consells, ara per obrir el 2018, dius, escolta, mira't, jo què sé, mira't la nevera, mira't
apaga
això, apaga les llums. Quins consells doneu?
Jo començaria, el primer consell seria saber quina potència tenim contractada i si és susceptible de reduir-se. Uh-huh. Diguem, reduir la potència normal que té contractada una família són 5,75, 4,6. Si amb la potència que tenen contractada mai els hi ha saltat la llum, podrien disminuir un punt aquesta potència contractada. I amb això, l'estalvi és al voltant d'uns 50-55 euros anuals.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh? Impostos. Només amb això, eh? Només, clar, amb el canvi de potència.
Això serien els fixos, però i consells des del punt de vista del consum?
Pràctic, no? Sí. Allò en el dia a dia, suposo que hi ha moltes coses que fem que ni ens n'adonem i que això ens fa incrementar, no?, aquesta factura.
Aquesta és la part del taller que fem que més ens agrada, perquè és la on compartim les experiències de tots els que hi ha a la sala. Llavors, allí expliquem els consells d'estalvi. Alguns venen dels que ja feien els nostres pares, que amb això de gastar potser s'ho miraven més, i altres venen del dia a dia. Llavors, la part de consells la dividim en 5 parts, que una miqueta corresponen en cada un dels blocs que més gastem. Un és la il·luminació, el fet de que avui en dia disposem de llums LED que són altament eficients, ens permet reduir el consum. És per suposar que si la llum, quan no ha d'estar encesa, està apagada, encara estalviem més, clar, que tenir LED. Clar. Però això és una miqueta l'anècdota. Després, la part d'electrodomèstics, on la nevera és l'electrodomèstic que més gasta en una llar, mm-hmm, entre altres coses perquè funciona 24 hores al dia. Llavors, allò típic que ens fan, a casa m'ho fan els nens, a lo millor d'obrir la nevera i veure què hi ha, i si es passen una estoneta, doncs la nevera no hi ha que tenir-la oberta només el que calgui. Després, aconsells sobre altres electrodomèstics, com utilitzar més el forn o el microones.
Joan Carles, el tema de la nevera, sí, a l'hora de fer la compra d'una nevera, cal parar atenció, a part de les mides, de que ens agradi i de que tingui la distribució que ens agradi, a part d'això, el tema aquest de les etiquetes energètiques de la C, la B, la A, la A+, A++, tenint en compte que és l'electrodomèstic, que sempre ho he sentit, això, que gasta, que és el que gasta més, que és el que funciona sempre, aquí cal tenir cura a triar, a mirar també aquest, a l'hora de triar quina compro, mirar realment l'etiqueta energètica?
Sens dubte, és un dels nostres consells a l'hora de canviar-se els electrodomèstics i principalment amb la nevera buscar les etiquetes A++ o A++. Quan més A amb signes més, molt millor, perquè...
O sigui, dos, tres mesos a partir d'aquí.
Sí. Mm-hmm.
Clar, això vol dir que com tu dius, l'electrodomèstic que està funcionant 24 hores al dia, no? Com més eficient sigui, menys gastarà, en aquest cas, no?
Exacte.
El que passa és que el consum a les llars, perdó, el consum, ara parlo, no parlo de factura de diners, sinó el consum a les llars, Joan Carles, en els darrers anys, jo crec que ha baixat moltíssim. Ho dic perquè tot és més eficient. El tema d'il·luminació és una barbaritat, el consum que ens estalviem. El problema ve amb la percepció del que pagues.
Sí, la part que paguem de la factura realment de consum d'energia sol representa un 37, un 40% del total de la factura. Llavors, clar, intentem estalviar al màxim, però sabem que hi ha una altra part, clar, que potser no controlem tant.
Clar, de fet, en la part en la que podem estalviar és en aquesta, no? Sí. En la del consum, aquest 37-40% que dius.
En aquesta sobretot. I en la d'ajustar la potència a la que realment necessitem.
Uh-huh. M'has dit una cosa, has començat i t'hem tallat. Això de fer servir més el forn?
Bé, l'electrodomèstic, per exemple, donem recomanacions sobre com cuinar, en el sentit d'utilitzar les olles tapades o utilitzar olles express. Llavors, amb el forn, el consell que donem és que no s'obri moltes vegades la porta, perquè cada cop que obrim la porta del forn perdem el calor que hi ha dintre i el forn ha de tornar a treballar per restituir aquella calor.
Escolta, sobre quan has acabat de cuinar, tot aquell calor es va distribuint per la casa.
Si és estiu, malament, però si és hivern, si obrim, s'agraeix, perquè tenim una aportació extra de calefacció.
Clar. Va, dona'm algun consell més d'aquest estil, que m'agrada molt. No?
És que la Mònica està agafant apunts.
Home, perdona, és que clar, tu saps el que és això, i això sí, que em passo el dia fora de casa a treballar, i tot i això no hi ha manera.
Per exemple, un altre consell que donem és que les rentadores i els rentavaixers s'omplin. Mm-hmm. Per ficar-los en marxa, o si tenen l'opció de mitja càrrega o d'econòmica, s'utilitzi, que no es renti a mà. per exemple.
O sigui, si gastem més, si gastem aigua calenta, diguéssim, rentant a mà, que no pas posant un rentaplats,
exacte,
no?
Exacte. Mm-hmm. Per exemple, abans de ficar els aliments a la nevera, després de fer-nos el que s'obri, doncs deixar que es refredin abans d'introduir-los a la nevera.
Mira,
escolta, cuina elèctrica, de vitroceràmica o d'inducció?
Ui, a veure...
Cada cas és... Jo recomanaria inducció, no,
des del punt de vista de consum, des del punt de vista de consum.
Potser inducció. Però recordem que, per exemple, amb la cuina, amb les vitroceràmiques, si apaguem el foc uns minuts abans, també allò segueix calentant i segueix coent.
La vitroceràmica, sí, és veritat.
Sí, també la inducció no tant.
Vaig anar apuntant, per cert, canviar les bombetes que tenim per LEDs, això ens pot ajudar molt, i de vegades, potser, no sé, potser hi ha zones de la casa al passadís que tenim 4 punts de llum, doncs potser els 4 cremant no cal tampoc, no? Potser amb 2 ja tenim prou llum.
Sí. És un altre dels consells que tenim, que és adequar cada espai de la vivenda amb la llum que necessita. Per exemple, a la cuina, on necessitem més llum, és si mengem a la cuina damunt de la taula, però a l'espai de treball per poder treballar amb la llum necessària, i potser hi ha racons que no necessitem llum o pot ser més tènue.
Uh-huh. Un dubte que tinc jo, Joan Carles, que a més ho parlàvem ara abans de que entressis, això que sabem ara, lo del mercat, no? Que és una part que feu als tallers. Explica com funciona el mercat, no? Sí. Elèctric al nostre país, que no és fàcil d'explicar això. Ara tenim aquesta cosa de vegades sentim, no, mira, de 7 a 8 del vespre no posis la rentadora, que és l'hora més cara, no? I potser a tots això no ens afecte realment, no? Perquè hi ha gent que no tenim aquesta potència, o sigui, aquesta variable.
Sí, diguem que el preu per hores afecta a qui té tarifa al mercat regulat. A l'estat espanyol hi ha dos tipus de mercats elèctrics, el mercat regulat i el mercat lliure. El mercat lliure, el preu està marcat per les empreses, i el mercat regulat, el preu està marcat per la red elèctrica espanyola i canvies cada hora segons diversos paràmetres, entre ells el consum energètic. Llavors, en general, l'electra és més barata en els períodes que hi ha menys consum, que és de nit. Uh-huh. Per això també al taller donem l'opció de que la gent es plantegi si contractar una tarifa nocturna, que es diu que realment tampoc és tan nocturna, perquè en horari d'hivern és de les 10 de la nit fins a les 12 del migdia, i en horari d'estiu és de les 11 de la nit fins a la 1 del migdia. Llavors, en aquest període l'electra és més barata, perquè hi ha menys consum. Llavors, en funció dels paràmetres de cada usuari, jo, per exemple, les rentadores les feia per la nit, o la fico al matí abans de llevar-me i quan m'aixeco estenc la roda.
Bueno, s'ha d'agafar uns hàbits també,
sí,
no?
Sí, exacte. Clar. Que també ens permeten no solapar electrodomèstics i no necessitar tanta potència contractada al mateix
temps. Perquè si obres la vitroceràmica, fiques la rentadora, tens la nevera oberta i poses el rentavaixelles, és normal que necessites més potència que si ho fas esclaonadament.
És que som esclaus de l'electricitat, de veritat. Se'n va la llum i estem venuts,
sí, sí,
eh? Tot elèctric. No
mira, hi ha dues coses que fan trontollar el món. Que se'n vagi la llum
i que se'n vagi el wifi.
No, anava a pura més, que deixi de funcionar WhatsApp.
Sí.
Bueno, sí, però si se'n va la llum t'has quedat sense wifi,
Sí.
Que això és un drama, ja. Sí. Escolta, no tenim temps per més. Avui, Joan Carles, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut. Jo crec que et faré tornar un altre dia a donar més consells.
Moltes gràcies i encantat de tornar.
El proper taller, per cert, el teniu el 17 de gener.
Sí.
Ho tinc aquí jo apuntat. S'ha de demanar cita per a si els que ens escoltin des de Reus, en aquest cas, els dono el telèfon, 977-010-010, i així poden assistir a aquest taller. Uh-huh. Joan Carles Muñoz, que és tècnic de l'Ajuntament de Reus, ja saben, encarregat d'impartir aquests tallers d'eficiència energètica, mil gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Ricard, parem un minut
pausa
per la publi?
Sí, i que després tornem a parlar d'electricitat i de factures.
Vinga, va.
Te proponemos el primer gran plan del año. Vamos de rebajas. Quedas con tu gente, miras, tocas, te pruebas todo porque los descuentos son geniales. Cosmética, deportes, moda, hay mucho que ver. Terminamos con un café y muy, muy satisfechos. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés, el primer gran plan del año.
¿Vamos?
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
Y uno, y dos, y uno.
Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
I Mònica, fins ara hem parlat dels consums, pròpiament sí. Dits, dels consums, i, però ja hem dit que també tenim aquells dubtes del tot el que envolta l'electricitat, d'on surt, com es genera, com la paguem.
Ara ho has dit, d'on surt, a qui li paguem exactament, no? I sobretot, podem canviar a qui li paguem? Perquè a vegades això encara crec que no ho tenim gaire clar, i això que estem al 2018 ja, eh?
Sí, la veritat és que sí, que van sortint, la gent t'ho diu, sí, pots fer el que vulguis, mou-te cap aquí, cap allà, però sí, és veritat, a vegades també confonem comercialitzadores amb productores, vaja, no ho sé, mira, de tot plegat, jo ara tinc aquí els estudis i te'l presento al Néstor Gutiérrez, que és el conseller delegat d'Atlas Energia. Néstor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, Néstor. Bon dia.
I amb el Néstor, home, Atlas Energia, vosaltres us dediqueu eminentment al mercat empresarial, professional per entendre'ns, però a poc també aneu entrant al mercat domèstic i suposo que ens pots parlar clar de... Escolta, què és comercialitzadora, què és una productora, perquè tot això s'ha liberalitzat, no sé, ara ja fa anys, no?
Sí, bueno, de fet, la liberalització del sector va ser l'any 97, i a nivell domèstic sí que va arribar el 2009, una mica més recent, però sí, ja fa 8 anys pràcticament que el sector domèstic també està liberalitzat.
Ja fa 8 anys, Mònica.
Ja fa 8 anys, i és això que tu dius, mira, quan m'ha dit el 97 he començat a fer comptes, dic, mare de Déu, però és veritat que és una cosa que molta gent també ens fa mandra, no? Dir, ara he de canviar de companyia, mirar-ho, això em suposarà, no?, molta o despesa o molta feina, i la veritat és que tenim els consumidors, no? Doncs avui en dia, Néstor, la facultat de triar, no? No ens hem de quedar amb la que ja teníem perquè sí.
Sí, bueno, de fet, a veure, això històricament sempre ha hagut una reticència a fer el canvi pel fet de dir, bueno, doncs tinc el distribuïdor de la zona, que és el que quan me quedo sense llum he de trucar, però gràcies a la liberalització això ja no és un problema, perquè estan separats, el que és el distribuïdor s'encarrega específicament de que la xarxa arribi en condicions, de mantindre-la i d'invertir en xarxa, i per aquesta feina que fa el distribuïdor té una retribució que li assigna el Ministeri i cobre d'allí. Per tant, el distribuïdor no té ni més ni menys clients. A vegades se diu...
No. Que a cada zona només n'hi ha un de distribuïdor, eh? Estan ja distribuïts al mapa.
Sí, bueno, estan distribuïts, hi ha zones, depèn del que es digui la zona de distribució, no? O sigui, el que s'ha de mantenir és el monopoli natural de les xarxes de les zones de distribució, però històricament ha hagut distribuïdores petites que estan remenades amb les grans, o a l'inrevés, i això fa que hi hagi zones on tens dos distribuïdors, no? Hi ha pobles on pot haver la distribuïdora que és de l'Ajuntament, però a alguns llocs estigui el distribuïdor gran de la zona.
Com a norma, la major part de la gent que ens escolti tindrà un distribuïdor a la seva zona.
Això sí.
Altra cosa és el comercialitzador, la comercialitzadora.
Correcte. Llavors, la idea és que un distribuïdor cobre, el que ha de tindre clar la gent és que el distribuïdor té una retribució per part del Ministeri per invertir en xarxa i que tingui la qualitat de servei que està regulada per part del BOE. Vale? Per tant, no té clients específics, sinó té que fer una xarxa i la té que mantindre que no hi hagi averies. El comercialitzador és el comercialitzador, que és el que té el client, que és el que fa aquesta gestió de compra d'energia. L'energia no és que la compri al distribuïdor de la zona, imaginem-nos Catalunya, el més gran és Endesa, doncs no és que la compri Endesa l'energia, la compra al mercat. I al mercat com funciona. Hi ha, per una banda, imaginem-nos que hi ha una bossa al mig, i amb una banda dreta tens els generadors i amb una banda esquerra tens els comercialitzadors. Els generadors que diuen? Diu, jo estic disposat a ficar tanta energia al mercat cada dia, perquè la subhasta es fa diària amb preus diferents d'horaris. Uh-huh. Vale? I els generadors, per una banda, el que fan és dir, mira, escolta, jo tinc a disposició del mercat tanta energia, és a dir, tinc una central hidràulica, una nuclear, tres motors de cogeneració, renovables, etc. I estic disposat a ficar els meus motors, les meves turbines o les meves centrals eòliques en marxa amb un determinat preu. I per altra banda, hi ha els comercialitzadors que diuen, escolta, nosaltres tenim clients que demanen tanta energia i estem disposats a pagar tant per aquesta energia. Llavors, el que està al mig, el que rep tota la informació, és l'operador del mercat elèctric, que és el que casa totes aquestes ofertes i demandes. I així tenim, de cada hora, de les 24 hores del dia, un preu de casació, que aquest és el preu que es paga d'energia. Per tant, el que fa el comercialitzador és gestionar aquesta compra d'energia al mercat, i el que fa, perquè no hagi, quan parlem dels preus horaris i tot això a nivell domèstic, pensem que el 90% o el 90% de la gent té un preu fixe durant tot un any, que no li afecte. La gestió que fa darrere el comercialitzador, això és una cosa, i l'altra és el que paga el client, que quan firma el contracte tanca un preu fixe durant un any i durant aquest any pagarà exactament el mateix.
Néstor, que ens queden 5 minuts, però jo ja té més, Mònica.
Que ja, jo crec que haurà de tornar, mira, t'ho dic ara, perquè però, en 5 minuts...
No em de deixar passar, però jo això ho he entès, i la veritat és que veus, tenia dubtes, no sabia com funcionava això dels horaris i aquestes històries. Però després t'arriba la factura a casa, Néstor, i allí hi ha coses...
Hi ha coses.
Vull dir, hi ha un concepte, un preu, un altre concepte, un preu. Sí. Potser els que més coneixem són el factor de potència, o pagues per una potència i tal i qual, però hi ha més històries.
Sí, bueno, el tema és ja no és si la potència o el consum o la part de peatge, sinó és entendre com funciona el sistema elèctric. El sistema elèctric, acabem de dir que per una banda hi ha uns comercialitzadors i uns generadors que compren una energia al mercat, però també hem dit que hi ha un distribuïdor que cobra del Ministeri. No? Hi ha un distribuïdor que fa una feina per mantindre aquesta xarxa i mantindre l'operativa. I aquesta feina l'ha de cobrar. I la cobre, li paga el Ministeri aquesta quantitat que té de retribució per mantindre aquesta xarxa. Per altra banda, tenim Red Elèctrica, que també transporta, és el transportista, que és el que porta des de les centrals elèctriques l'energia fins als llocs de consum, ho porta Red Elèctrica. Red Elèctrica és igual que el distribuïdor, és a dir, és una empresa regulada que la seva retribució ve marcada en funció de les inversions i el manteniment d'explotació que té que fer d'aquella xarxa. Per tant, en tot el que suposa aquests costos, se li diu costos del sistema. Això és un 40% d'aquests costos. A part, hi ha un 60% que són el pagament de les primes de les renovables, les ajudes al carbó, les no peninsulars, etc. Hi ha molts costos que estan dins d'aquest sistema, que això no surt dels pressupostos de l'Estat. N'hi ha molts que haurien de sortir dels pressupostos de l'Estat, però no, surten de la tarifa. Per tant, quan tu vols pagar una sèrie de costos a través dels peatges, que els peatges que són? Pues el terme de potència que pagues fixe, que li pagues amb un comercialitzador, el comercialitzador el que fa és, no té ni un euro de marge sobre allò, l'únic que fa és liquidar al Ministeri aquesta quantitat per a que ell ho destini per pagar.
Fan les comercialitzadores, fan de recaptadors.
Fan de recaptadors.
En aquest aspecte.
Per l'Estat, clar.
Recapten els peatges per l'Estat i l'Estat el que fa amb aquests diners cobreix els costos del sistema. Aquí ja els peatges no només estan al terme de potència, sinó que estan al terme d'energia. El terme d'energia, que és el consum, també té aproximadament el 50% de costos, o en alguns casos el 60%, depèn del tipus de factura, del consum, que també són peatges. Vale? Per tant, s'hauria d'explicar molt millor, vale? I és molt més llarg, però sí que a nivell de... A mi sempre m'agrada explicar que està molt bé el que s'explica a nivell d'estalvi energètic i que s'ha d'estalviar, evidentment, però s'ha de fer més per un tema d'una mesura mediambiental, perquè tal com està el sistema ara muntat, la mesura econòmica no és prou atractiva com per prendre les mesures que demanen prendre, perquè al final No sé si us heu fixat, però quan abans sentia que deia, oh, però és que jo sembla que tinc la sensació que pago més ara que fa dos anys
i consumeixo menys.
I consumeixo menys, no? Què passa? Que cada any, bueno, cada any no, ara porten dos anys congelats perquè s'han fet una sèrie d'operatives dins del mercat, però sí que s'ha incrementat el terme de potència pràcticament un 200% en sis anys.
Caram.
Vale? Per què és produït això? Bueno, és produït perquè si tu estalvies, vale, els ingressos del sistema són menors i els costos del sistema són exactament els mateixos, perquè al final portar la xarxa fins al punt, portar la xarxa des de la generació fins a les zones de consum, els costos de les primes de les renovables, les ajudes al carbó, extrapeninsulars, etc., són les mateixes. Si tu redueixes consum, redueixes ingressos, per tant tens increment de dèficit, que el que et genera un problema que és un cicle que realment sempre que tenim l'oportunitat de parlar-ho a la comissió.
Hi ha tot un intríngulis aquí, interessant, Mònica, si t'hi fixes.
Sí.
Ara perquè estem a un minut ja per arribar a les dues i ho haurem de deixar, però mira, ara m'estava venint al cap, Néstor, que crec que cap al març, que és el mes de les ventades, et tornarem a convidar,
sí,
i parlarem de les renovables, de les eòliques, però de les solars, de les renovables, i acabarem de polir tot aquest tema de els costos, d'on surten, com incideixen les renovables dins del consum espanyol, que a vegades pensem que és molt, i abans m'apuntaves que, per exemple, l'origen de la solar representa un 2, un 3% tirant alt. Espanya,
sí,
només,
Sí, bueno, al final el que són les renovables tenen un contrapunt, no? Per una part, els que defensen les renovables és que redueixen el preu pel mercat, mm-hmm, però per altra banda pugen el preu dels costos.
Clar.
Llavors has de trobar el mig, que és el més...
És una pena
no tenir més temps. Sí. Una pregunta molt ràpida, Néstor, només. Us encarregueu del paperam si vull canviar Atlas Energia?
Sí, evidentment, de tot això ens n'encarreguem.
És que això s'ha de tenir en compte,
Conseller delegat d'Atlas Energia, Néstor Gutiérrez. Néstor, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Mònica, has tret alguna cosa en classe?
Sí, la veritat és que ha pres coses, però ha de tornar, perquè em sap molt greu no tenir més temps per parlar amb el Néstor i fer més preguntes.
Ho hem d'afinar, això. Escolta, arribem a les dues, demà
hi
tornem.
Fins demà.